de setmana. El piròman actua sobretot al centre de Ciutadella i també a urbanitzacions i zones residencials.
Ara mateix tenim 16 graus a Felanitx, a Mallorca, 17 a Santa Eulària de Riu, a Eivissa i 15 a Ciutadella, a Menorca. Arribem així a les 12:04. Tornem amb més notícies a la 1.
L'actualitat més pròxima, cada hora, a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, el dia.
Dotze i quatre minuts, moment ara per avançar els continguts que estan fent feina ja els companys d'informatius. Neus Mercant, bon dia.
Bon dia.
Informatiu migdia, què tenim avui?
Doncs avui començarem parlant d'aquesta cimera de govern que té lloc en aquests moments a Palma. Durant tota la jornada, la presidenta Armengol, també tots els seus consellers i conselleres, es troben reunits per establir les prioritats polítiques de l'executiu els pròxims 6 mesos. Què sabem a aquesta hora? Doncs que una de les decisions que han pres de moment és demanar a Madrid que perdoni el deute que les Balears mantenen en l'Estat i que ascendeix a d'haver 600-700 milions d'euros. A Menorca, la policia no localitza el piròman que de matinada crema contenidors a Ciutadella. Aquesta nit ha tornat a actuar i ha cremat fins a 6 punts de recollida de fems. Avui s'ha posat en marxa a Eivissa, a l'Hospital Can Misses, al servei de radioteràpia. Parlarem a l'informatiu migdia amb els primers pacients que passaran per aquest servei, molt demandat a les pitiuses. I a aquesta hora ha començat el consolat demà a Palma, la seu del govern, al minut de silenci convocat per l'executiu per condemnar la darrera mort masclista aquí cada setmana a Calvià.
Gràcies, Neus, amb aquesta bona notícia que és l'inici de les sessions de radioteràpia.
Déu-n'hi-do,
moltíssim temps i moltíssim d'esforç ha costat i finalment un servei que és una realitat. Jaume Ginard, bon dia.
Com anem? Bon dia.
Zona mixta. I a la fi, que podeu parlar d'un triomf del Mallorca. No?
Sí, justet, però. Bueno. Justet i de penal, i petit.
Tres punts són tres punts, que diria aquell.
Això, però, tres punts que tenen servit de Mallorca després d'aquesta victòria contra l'Alcorcón per sortir el descens. Avui, com cada dilluns, estem de reflexió i d'anàlisi de tot el que ha passat el cap de setmana amb temps de tertúlia, amb Tor Ramon, amb David Guilla, amb Dani Barjacoba. Parlaran de la victòria de Mallorca, del debut en victòria de Fernando Vázquez, però també del mercat de fitxatges, perquè acaba el termini d'aquest mercat d'hivern divendres a les 12 de vespre. En aquesta hora el Mallorca ha fitxat un davanter.
Sí.
Ha fitxat el Manco un davanter.
El fax està a punt, està...
Supos que sí. Supos que fan una prova cada mitja hora.
Ha passat la revisió, no?
Sí.
Més cosetes, és una
mista. I això que el Real Madrid li volia regalar el fax a Mallorca després de GA, però no.
Correcte.
I res, analitzarem tot això i també farem un cop d'ull un tema arbitral de la tercera divisió que el Luis del Cacho, l'entrenador del Formentera, se va queixar un poquet de sàrbit. Ahir van guanyar per 2-0 en el Poblense, però s'ha queixat de sàrbit i en traurem un pot de punta, també.
Molt bé, Jaume Ginard, zona mixta a la 1, Neus Mercant, informatiu migdia a les 2.
A IB3 Ràdio, el dia.
I abans de seguir, un consell.
El joc de les 4. 4 R's. Reduir, reutilitzar, reciclar i recuperar. 4 colors. Blau, verd, groc i marró. 4 residus. Paper, vidre, envasos lleugers, restes de menjar. Recorda, 4 R's, 4 colors, 4 residus. I cadascun en el seu lloc. És un missatge de Tirme.
Reserva en halconviajes.com y en Viajes Ecuador tu crucero por el Mediterráneo. Fiordos, islas griegas, Caribe, Dubái, con grandes descuentos. Y niños, gratis. Haz tu reserva por solo 50 euros por persona y paga en 10 meses sin intereses. Halconviajes.com y Viajes Ecuador. Especialistas en cruceros.
Fiesta de apertura de la nueva 007 Party Store. Este sábado a partir de las 11 en Gremi Boter 7 del Polígono Son Castelló, juegos, payasos y la actuación de María Bimboyes. Ven a descubrir el gran supermercado para las fiestas, cumpleaños y celebraciones. Chuches, chocolates, decoración. 007 Party Store. En tu fiesta me colé.
A IB3 Ràdio volem més informació. A les 7 comença la jornada amb l'informatiu matí, 2 hores per conèixer les claus del dia. A les 2, a l'informatiu migdia, sabem què passa i fem una previsió del capvespre. A les 7, analitzam la jornada i esbossam el panorama informatiu de l'endemà. I perquè l'actualitat no descansa, els caps de setmana 2 edicions, a les 2 del migdia i a les 7 del capvespre. A més, informació puntual cada dia als butlletins horaris. Serveis informatius amb IB3 Ràdio. Més plurals, més independents, més objectius, més informació.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
El dia.
Passen 10 minuts de les 12, també és el moment ara de conèixer aquelles notícies, aquelles informacions que estan ocupant les versions digitals, les webs dels principals diaris de les Illes. Anem a última hora. Ángela Moreda, bon dia.
Hola, bon dia, Rafa, com va?
Molt bé. Què teniu ara mateix a la web?
Pues mira, la notícia més destacada, que és una continuació de l'homicidi registrat a Calvi el passat dissabte, són les declaracions que va fer davant el jutge el ciutadà britànic que presumptament va matar la seva parella a la Costa de la Calma. Un joc sexual amb tràgic final és la seva explicació per a la mort de la dona i l'acusat ja és a la presó malgrat aquesta justificació. I després l'altre tema que ha despert l'interès dels nostres seguidors és el terratrèmol registrat avui a la mà d'Alboran i que s'ha deixat sentir amb força a punts d'Andalusia i Melilla. I
bàsicament un terratrèmol de 6.3, no? L'escala Richter, que
no n'hi ha d'on surt. Fins a Oviedo diuen qualque font que s'ha deixat sentir. I en principi això seria tot.
Molt bé, Àngela, moltes gràcies.
Fins demà.
Adéu. I a la redacció de Diari de Mallorca, Mara García, bon dia, Mara.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Molt bé. Quines són les vostres informacions ara mateix que estan tenint més ressò?
Bueno, pues esta mañana abrimos, como no podía ser de otra forma, también con el ingreso en prisión del británico que estranguló presuntamente a su esposa en Costa de la Calma. El hombre que sostuvo ante el juez Castro que la muerte de su mujer se produjo durante un juego sexual que se les fue de las manos, tenía antecedentes por maltrato en Reino Unido. Lisa Jane, la víctima, había llegado a la isla solo 2 días antes de su muerte y tenía previsto regresar a su país el miércoles. También está siendo muy leída la investigación de una posible violación en Palma. El denunciante es un joven que, según declaró a la policía, salió con un grupo de amigos y tras consumir alcohol en grandes cantidades se quedó dormido. Al despertar no recordaba nada, pero notó molestias, por lo que dedujo, y así lo denunció, que podría haber sido víctima de abusos sexuales. Finalmente, estamos muy pendientes también de los pasos que den tanto el PSOE como Podemos en relación a un posible pacto de gobernabilidad entre ambas formaciones. Sobre esto se ha pronunciado la popular Marga Proens aquí en Mallorca, que acaba de decir que un gobierno de extrema izquierda y radical con Podemos lo pagaremos todos.
Molt bé, ido perfectament explicat a Marga García des de Diari de Mallorca. Moltes gràcies.
A ti, hasta luego. Adéu, companya.
I acabant la ronda, l'Ara Balears, on es escolta Miquel Ramis. Miquel, bon dia.
Hola, molt bon dia, com estem?
Molt bé. Quines són les notícies que estàu destacant ara mateix a la web de l'Ara Balears?
La nostra edició digital d'ara aquí migdia encara estem destacant les recomanacions, els crits d'alerta que fan els experts respecte a la sequera. Estem en període de sequera, el govern ja ha anunciat mesures, però els experts alerten que la població ha augmentat un 25% respecte de del darrer període de sequera. És a dir, que també recomanen ja prendre mesures ara que encara la situació se pot controlar. També destacam les negociacions per la governabilitat d'Espanya, en les quals Podem condicionar un pacte a la meitat dels ministeris i el PSOE se nega a parlar de cadires en aquest moment. I després tenim també dues coses de lo més llegit per nostres lectors que els ha agradat més. Va ser un error del diputat popular Antoni Camps, que va confondre una fotografia de l'Argentina amb, amb la catedral de l'Almudena i va crear molta polèmica a les xarxes aquest diumenge.
Correcte. Després es va disculpar, però bé, ja havia corregut com la pólvora, no?
Havia corregut com la pólvora. I un altre destacat és que també ja els refugiats, el tema de refugiats és un tema que ja ha quedat a segona part de l'actualitat, però encara hi ha qui mos ho recorda. És el cas del famós grafiter Banksy, que ha tornat a fer un nou grafiti en el camp de refugiat de Calais a França per recordar en la situació en que se troben i el que estan patint aquests refugiats a França.
Aquest drama que Banksy ens recorda, com sempre, molt pendent de l'actualitat, també el grafiter i sempre en sentit crític. Miquel Ramis, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, bon dia.
Bon dia.
Adéu.
I Mònica, com va?
Molt bé. Pendent de Twitter.
I com va Twitter? Tu pendent, molt bé, i Twitter com va avui?
Jo també, exacte. Pendent d'algunes d'aquestes qüestions que ara destacaven els companys, evidentment aquest terratrèmol està provocant molts de comentaris a la xarxa, sobretot de gent que l'ha viscut, que l'ha sentit i que vol contar en aquest cas que és allò que li ha passat. N'han sentit dos mallorquins avui de matí, al matí aquí a Vetres Ràdio, que parlaven d'aquesta sensació de sentir que tot se mou i no saps molt bé allò que has de fer. Una de les qüestions més destacades, però n'hi ha d'altres, i en aquest cas que fan menys gràcia, diria jo. Càritas és un altre dels hashtags destacats. Per què? Idò, perquè 13TV a partir d'avui estrena la seva llicència a la TDT. Això ha servit per saber que, en aquest cas, estan parlant de l'Obispat, donaria fins a 10 milions d'euros a l'any per finançar aquest canal de televisió i només 6 a Càritas. Això ha cridat l'atenció de molts d'aquests internautes que han volgut denunciar i queixar-se i sobretot cridar l'atenció sobre el fet de que gastin tants més dobbers en un mitjà de comunicació que no en una organització com es Càritas. Un altre dels hashtags del dia, Virginia Woolf, i és que tal dia com el d'avui va néixer aquesta escriptora, ja hem de dir que no és una excepció, s'ha de trobar grans escriptors com a hashtags a Twitter, i avui també se la recorda. I per acabar, diríem que és més curiós de tots, combo i paella emoji, hem de dir que...
Ara m'estava fixant, no sabia el que és, explica'm, clar, per favor.
Unicode, que és l'organisme sense ànim de lucre que aquestes emoticones que feien sobrevivir, per exemple, a WhatsApp, Ido ha anunciat que ja, a meitat d'aquest any, ja incorpora noves figuretes. Segur que estàs ansiós de saber quines...
Sí, no sé com hem pogut viure sense l'emoticona de la paella, per exemple.
Ah, que sí? Aquesta serà la primera, i és que segur que ja fa temps que la varen proposar i ara sí que ja ha estat acceptada. N'hi ha una altra, d'aquesta cara tensamà davant la cara per expressar desesperació total, la d'esquiwi, que jo tampoc sé com hem pogut viure sense ella, o un dosso de whisky. Són algunes de les que apareixeran, com dèiem, fins a meitat d'aquest any i que poden veure i utilitzar a través de WhatsApp.
Molt bé, tot això, Twitter, en aquests moments, els hashtags, els trending topics que van funcionant, que van rodant per aquesta xarxa social. I escoltam Solo Poder Cabra quan són les 12 i de 7 minuts i els escoltam perquè dissabte que ve actuen a Palma. I allà on van el mar arrossega un nou vaixell a port, l'horitzó s'acosta, el pot salvar. Pots passar pel món plorant, pots fer un pas cap endavant. Res no és mai per sempre, es pot canviar. Dins del cercle constant, les vides que vindran seran el fruit dels dies que se'n van. Gira el cercle constant, el cicle que l'amor va renovar. Ara els cors són plens d'estels que escapen. Sovint l'amor i l'odi són germans. Com un crit recorre el vent les places.
les volen al seu pas. Pots quedar-te aquí esperant, pots seguir també lluitant. Sempre els fills dels homes van canviant. Dins del cercle constant, les vides que vindran seran el fruit dels dies que se'n van. Gira el cercle constant, el cicle que l'amor va renovant. Pots quedar-te aquí esperant, pots passar pel món plorant, però res no és per sempre. Els fills dels homes van cantant. Dins del cercle constant, les vides que vindran seran el fruit dels dies que se'n van. Gira el cercle constant, el cicle que l'amor va renovant.
A IB3 Ràdio, al dia.
I quan són les 12 i 21 minuts, saludem en Toni Mir, bon dia.
Bon dia, com estem?
Molt bé, i m'he encantat de tenir-lo aquí.
I jo de seguir a IB3, evidentment.
Evidentment, i per què et parlem amb en Toni Mir? Perquè és l'impulsor de l'institució Borja Moll, o Francesc de Borja Moll, una institució que neix per impulsar la figura, una figura capdal de la nostra cultura i també salvar el valor incalculable dels actius de l'editorial Moll. Senyor Mir, no és una empresa fàcil, però si és una empresa necessària, m'atreveria a dir que urgent.
Bé, si una empresa necessària ha de ser possible. Això ja ho vàrem aprendre fa estona, i més una llengua com la nostra que sempre necessita d'aquesta actitud per fer possibles tantes coses. I en aquest cas estem parlant, però, també d'un privilegi, perquè per col·laborar amb els socis fundadors, posar en marxa un projecte d'aquesta magnitud també és molt gratificant personalment. A vegades m'han demanat que com així coincidia en Sant Roman Llull, i això m'ha permet dir una cosa molt, molt interessant, no? I és que, clar, Roman Llull i Borja Moll són dues grandíssimes personalitats que des de la llengua catalana i des de Mallorca fan una aportació a la cultura universal.
Universal.
I, per tant, Roman Llull és en el... en el segon mil·lenni, el que Borja Moll és en el segle XX. És a dir, una grandíssima personalitat que podrem honorar i que podrem difondre i que podrem, de qualque manera, ajudar a que el seu llegat continuï vigent.
Com sorgeix aquesta iniciativa? Supos que de la necessitat històrica, cultural, social, de posar en valor tot un llegat, però com arriba en Toni Mir, també en una llarguíssima trajectòria en el món de la cultura, ha estat president, per exemple, de l'Obra Cultural Balear, com arriba en Toni Mir en aquesta empresa, en aquest projecte?
Molt senzillament, jo com tants altres ciutadans mallorquins, me'n va saber un greu de l'ànima que l'editorial Moll tancat les seves portes. Perquè en Borja Moll la va fundar cap als 40 per poder fer possible la publicació del diccionari. Per tant, l'idea de promoure la figura de Francesc de Borja Moll era anterior, però després varen veure que havien d'ajudar a salvar l'editorial, els seus actius, per ser coherents en la trajectòria del mateix Borja Moll. Llavors, en el meu cas, és molt fàcil. Jo vaig veure això per la premsa, em vaig acostar a la família, en concret a Francesc Moll, i bueno, recordo molt bé que li vaig dir: escolta, jo no me puc estimar tant com tu el llegat de ton pare, però faré el possible, però m'estim, i faré el possible perquè això se salvi i pugui continuar després. I d'aquí va néixer una col·laboració, i amb molta discreció al llarg del darrer any no només jo, sinó un grup de persones que també s'estimen i que volen que Mallorca continuï en potència a nivell cultural, hi hem dedicat, amb molta discreció deia, ben bé un any de feina, perquè aquesta negociació, que ha estat complexa, que ha hagut de ser discreta, fina, acabàs i arribàs a bon port, fins que divendres passat, és a dir, fa només dos dies, han pogut anunciar la compra de tots aquests actius.
S'han posat les bases, s'han posat les primeres pedres, no només una, Toni, en aquest projecte, però a partir d'ara, què es necessita? La implicació de qui? De quines institucions, de quines persones, quin és el calendari que podem visualitzar perquè tot això del qual estem parlant sigui una realitat?
Bé, la primera cita és dimecres dia 3 de febrer, on a Caixa Fòrum de Palma, Gran Hotel, celebrarem l'acte de presentació pública. És naixement d'aquesta institució, és una institució privada, la compra s'ha fet amb aportacions de 22 socis fundadors inicials, que esperen que siguin 50 d'aquí una setmana. Un soci fundador, que es pot ser, se demanarà qualsevol agent o vostè mateix, un soci fundador és aquella persona que amb una aportació que va de 500 a 2.000, 3.000 euros, depèn de la persona, fa possible aquesta compra, aquesta adquisició, que no han dit encara que una part d'aquests actius són 350.000 llibres. Que
ni
tenim.
Més ni menys.
És a dir, és una mica tot l'actiu històric, hi ha 6.000 exemplars de 6.200 edicions, els que estiguin exaurits els reeditarem, i qualsevol pot entendre que no, el sol fet de mantenir a un magatzem, posant ordre i pagar els seus lloguers, en fi, té un cost. Jo que sé, posar nom d'aquesta institució tots els contractes que se subroguen, posar en marxa sa cara i ulls a través d'internet, és a dir, el soci fundador fa possible la compra dels actius i una posada en marxa d'un projecte que agafarà la seva viabilitat en els propers mesos. I per això d'aquí faig una crida perquè el 30... persones, formes del país, mos ajudin a poder començar bé.
Del país en sentit ample, després parlarem també de la vinculació en aquest projecte del Principat, de gent de Catalunya, però quines derivades tindrà aquest projecte, quins efectes més pràctics i més bons de veure, de visualitzar, tindrà? I a partir d'ara, institució Francesc Borja Moll facilitarà que podran veure els ciutadans que a partir d'aquest projecte?
La cosa que se pot veure immediatament és, per una banda, la continuïtat del diccionari català-valencià-balear, que és obra monumental del Covell Moll, i que necessita, per una banda, que se pugui continuar editant, imprimint, però també mos agradaria per multiplicar per mil la usabilitat a través d'internet mitjançant aplicacions. Aviat estaran digitalitzades les 3 milions i mig de fitxes, de cèdules, que recollirin informació. Hi haurà àrees per estudiosos, científics, recercadors. Per tant, la resposta primera és continuïtat, potència, a la impressió del diccionari i a la seva versió digital. Versió digital i impresa, diccionari continua. En segon lloc, hi ha un clàssic del món editorial mallorquí, que són les rondalles mallorquines, i que han tingut casos de gent que ha dit el meu padrí me'l va contar, mon pare tal, jo la vaig sentir per ràdio, la vaig passar al meu fill, i ara en els meus nens no sabia si li podria donar. Bé, idò, la continuïtat, la presència i les llibreries, la possibilitat d'adquirir l'edició popular de les rondalles mallorquines amb els dibuixos clàssics, fets per cert per Francesc de Borja Moll i el seu germà Josep, també estaran al carrer i molt aviat, i així també l'edició crítica de Josep Grimalt, que fa de Josep Antoni Grimalt Gomila, que havia sortit fins al volum 6è i que continuarà. Hem de pensar que aquesta obra que dirigeix, com he dit, el professor Grimalt. I Jaume Guiscafré, que són dos especialistes en rondallística d'una grandíssima preparació, hem de pensar que l'edició crítica, per exemple, te situa totes les fonts que surten en els contes, no? Tant si són clàssics com si són d'altres parts del món, com si són d'altres autors. I és una font de saber i de coneixement que podran tastar i continuar assaborint també dins enguany. Per tant, ja he parlat de tres coses: diccionari, rondalles, edició popular, rondalles, edició crítica, i també hem volgut que la primera cosa que el ciutadà, que l'usuari, que qualsevol oient podrà tenir enguany, serà la continuació de les obres completes d'Antoni Maria Alcover, de Francesc de Borja-Moll i de Gabriel Domà. Hem de pensar que cada un d'aquests autors...
Tres figures també capdals a la nostra cultura, òbviament.
Hem de pensar que aquesta col·lecció són ses grans col·leccions, que cada una consta de 20, 22, 23 volums, que havien sortit dos o tres com a molt de cada una, i que el que hem volgut fer d'entrada és assegurar que aquestes grans sèries, aquestes grans col·leccions, no quedessin interrompudes o disperses, i mos comprometem dins enguany ja a treure un volum de cada.
Com se manté en aquest plànol de discreció, pràcticament de clandestinitat, si me permet el terme, un projecte tan urgent?
Ha arribat
urgent.
A port.
És increïble, no? Miri,
jo he de ser franc. A totes les persones que mos hem acostat, jo he de dir que ho havíem precomunicat, per exemple, en el món polític, a les institucions balears, també alguna catalana, alguna valenciana, que ho hem hagut de dir, ho han dit a... pot ser 30 o 40 persones que ens han ajudat, i que jo crec que poques vegades en la història d'aquest petit país la gent ha mantingut un secret amb tantíssima discreció.
No?
Fins i tot qualque mitjà informatiu, que això ja és de nota.
No? Sí.
Vull dir que els ho agraeixo molt a totes les persones que han fet aquest gest, perquè és molt plaent per dir jo ho sé, o tenir una exclusiva, i en canvi... tothom ha ajudat molt, i això també vol dir que sa causa s'ho mereixia.
I que hi ha molt de compromís. I parlant de compromís, quina és la vinculació, quina és la participació de la resta de països catalans en aquest projecte, especialment de Catalunya? Supos que la seva figura com a resident allà a Barcelona també ha tingut alguna cosa a veure, no?
Bé, anem a veure. El projecte, com tota l'obra de Francesc de Borja-Moll, estarà radicat a Palma. L'editorial Moll i el mateix Francesc de Borja-Moll, sí, el projecte Moll Alcover, són d'una potència mallorquina absoluta, però amb una irradiació a tot el territori lingüístic d'una transcendència tremenda, particularment amb el diccionari. No només, però particularment amb el diccionari. Per tant, aquesta és exactament, i per lleialtat en el llegat Moll, la dimensió que volen mantenir. Un focus d'irradiació des de Palma en el conjunt de la llengua catalana, jo diria que amb un altre focus a Ciutadella, tot i que perquè és allà on va néixer, i que donarà resultats segur en els pròxims mesos, perquè hi ha una grandíssima implicació de Menorca i en concret de Ciutadella, i des d'aquí en el conjunt del territori. Per tant, hem de pensar que un projecte d'aquesta envergadura, que és un gran projecte, que ens ha de fer sentir orgullosos a tots els que ens estimem, a tots els que estimem Mallorca i la llengua i la cultura catalanes, tot aquest projecte necessita capital. Necessita, com deia algú que ara, del qual no recordes el nom, necessitem gent i argent. Per posar-ho en marxa, ara necessitem aquests 50 socis fundadors, immediatament després posarem a disponibilitat dels lectors, de la gent que vulgui col·laborar, una vinculació com a socis col·laboradors, i en el conjunt del territori lingüístic llançarem tota una campanya d'aportacions i de col·laboració amb aquest projecte.
Què pot fer des d'aquest moment l'oient que ens estigui escoltant, que vol contribuir en aquest projecte, a part d'anar dia 3 a la presentació, com se pot adreçar als impulsors, com pot aportar aquest argent que també se necessita, òbviament, perquè això tingui una continuïtat?
Bé, com que això ho vam fer públic divendres, és a dir, mos agafen la veritat, i per ser francs i honestos, estem construint tot.
Construcció, clar que sí.
Però avui mateix hi haurà ja Twitter i Facebook de Institució Francesc de Borja-Moll.
Molt bé.
I també en el Facebook d'Editorial Moll podrà trobar des d'avui, possiblement avui a hora baixa, el full d'adhesió. En aquests moments i fins dia 3 només són socis, només socis fundadors, com més millor, i a partir de dia 3 altres possibilitats.
Altres figures,
per tant,
també...
resposta a Twitter i Facebook d'Institució Francesc de Borja-Moll i Facebook d'Editorial Moll.
I doncs estarem molt pendents, Antoni Mir, moltíssimes gràcies, impulsor d'aquesta Institució Francesc de Borja-Moll. Enhorabona.
Sí, bueno, impulsor amb altres, per sort.
Portavol, diguem, bueno, un dels impulsors.
Un dels impulsors.
Moltíssimes gràcies per la seva presència.
Encantat.
Tres Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Endesa y las leyes de Harlem.
Estás bañando a los niños, les tienes bien enjabonados y de repente el agua que se pone fría. Los niños se amoratan como berenjenas.
Es la ley de Murphy. La caldera se rompe siempre en el peor momento. Endesa presenta solución integral caldera. Por solo 1,55 euros al día, todo incluido. Acaba con Murphy con el frío en calderasendesa.com o en tu punta Sorbey Endesa. Injané, calle Jacinto Verdaguer 22, Palma, 971-24-7609.
Fiesta de apertura de la nueva 007 Party Store. Este sábado a partir de las 11 en Gremi Boter 7 del Polígono Son Castelló, juegos, payasos y la actuación de María Bimboyes. Ven a descubrir el gran supermercado para las fiestas, cumpleaños y celebraciones. Chuches, chocolates, decoración, 007 Party Store. En tu fiesta, me cole.
A IB3 Ràdio, la informació esportiva te la contam abans que ningú. Abans de dinar, a la una, tot l'esport balear passa per la zona mixta d'IB3 Ràdio. El golejador de la jornada, el protagonista del dia, l'entrenador del moment, l'esportista de moda, amb les entrevistes més interessants i les millors tertúlies, per no perdre detall de res. Zona mixta, de dilluns a divendres a la una del migdia.
Arriba ib3musica.com. Tots els continguts musicals d'IB3 Ràdio al teu abast. Amb ib3musica.com et serà més fàcil conèixer les notícies del món musical illenc, l'agenda de concerts i les darreres novetats discogràfiques de les illes. I a més, continguts extras. Les propostes sonores de les Balears, no just a la FM, ara també amb Beats.
ib3musica.com.
Com vulguis, quan vulguis i on vulguis. ib3musica.com.
Te sona, sona.
A IB3 Ràdio, al dia.
Dotze i 36 minuts, tens per altres qüestions, tens per la solidaritat, Mònica Bastar, perquè avui ens acompanya una ONG, representant d'una ONG, Ayuda a tu Gente, que déu-n'hi-do, es dedica, entre altres coses, a repartir menjar i mantes entre aquells que més ho necessiten. En tot això, el Radi d'Acció Mallorca i Miguel Sánchez ens acompanya. Miguel, bon dia.
Buenos días.
Com va?
Va bien.
Aquest somriure, supos que per la satisfacció que dona poder ajudar a gent que tant ho necessita, no?
Sí, eso es un agradecimiento que no tiene nombre, ¿no? Es decir, tú por la noche, nosotros salimos a partir de las 11 de la noche, ¿vale? Y damos a esas personas que lo están pasando mal a día de hoy en nuestras calles de Palma, ¿vale? Les damos lo que es una bolsa de comida casera que nosotros cocinamos en nuestra propia casa, les damos una chaqueta, les damos una manta. Entonces, el agradecimiento no tiene nombre, ¿vale? No tiene nombre porque imagínate una persona que está durmiendo en un cajero, en un portal o en una casa abandonada y tú sales de tu casa a las 10:30 para a las 11 poder empezar a dar esa bolsa de comida. Uh-huh. La gente cuando te recibe, te recibe como si fueras un dios. Clar. Perquè dices, hi ha algú que s'acorda de nosaltres a dia d'avui.
I a més ens deu abans que aconseguiu arribar a gent i a persones que realment estan totalment excloses, no, d'altres sistemes d'ajuda. Com ho feis per trobar aquestes persones i poder-les dur aquesta ajuda?
Vale, és una pregunta que tot el món s'ha preguntat. Si no, perquè tant nos pregunten si tenim un comedor social o tenim un lloc on ells poden venir. No. Nosotros les buscamos a ellos porque por circunstancias de la vida yo he estado en la calle, lo he pasado mal y a día de hoy pues sé moverme muy bien en el mundo de la marginidad, sé meterme en lugares donde no llega nadie, uh-huh. Donde la gente está escondida es porque ellos también se excluyen un poco, es decir, claro. La sociedad la excluimos a la hora de un puesto de trabajo, a la hora de, por ejemplo, ir a un bar para poder entrar, hacer nuestras necesidades, mucha gente no los dejan entrar. Entonces, llega un momento que nosotros mismos también nos estamos excluyendo y nos buscamos un lugar donde poder dormir, donde poder vivir sobre todo, pero que no esté en contacto con la gente normal, uh-huh. La gente de día a pie.
I heu conegut aquesta realitat, és el que te va fer en un moment donat dir jo vull ajudar i ara que tens la possibilitat vull donar-los aquest menjar i aquestes mantes a tota aquesta gent.
Sí, sí, sí.
Però tu i dues persones més, sí. Sou tres persones més voluntaris.
Claro, somos tres personas que hemos constituido lo que es una asociación sin ánimo de lucro aquí en Mallorca, se llama Ayuda a tu Gente Mallorca, y luego todos los voluntarios que se ofrecen a venir a acompañarnos, porque es muy importante la imagen del voluntario. Porque si nosotros gestionamos todo, preparamos la comida, salimos a la calle, es bueno que los voluntarios también se conciencien un poco de que nuestros vecinos, como el otro día dijo una voluntaria nuestra, nuestros vecinos lo están pasando mal, porque al fin y al cabo son vecinos nuestros, de aquí de Palma. ¿Vale?
Miguel, ¿a cuánta gente arribau aproximadamente en aquests moments, de mitjana?
Nosotros, cada semana, ¿vale? Cada semana, dos días a la semana salimos, damos 100 bolsas de comida, son 100 personas, ¿eh? Al mes son 400 y al año, que ya hemos hecho un año y tres meses, 4.800 bolsas de comida, que son personas.
Uh-huh. I com ho feis, això? Tu deies, sou tres persones i, a més, tot ho organitzeu, no teniu una seu, sinó que des de casa vostra.
Claro, lo hacemos todo de nuestra casa. Tenemos un pequeño almacén donde tenemos depositados los alimentos no perecederos que nos donan empresas particulares o el Banco de Alimento de Mallorca, ¿vale? Lo tenemos ahí depositados. Y nosotros, cada vez que salimos, pues cogemos la alimentación, nos la llevamos a nuestra casa, la cocinamos dentro de nuestra casa, ¿vale? Y la sacamos directamente desde ahí. Eso sí, manteniendo siempre lo que son el tema de limpieza, organización y todo, ¿vale? Mm. Para que pueda llegar en buenas condiciones la comida.
¿Amb uns tàpers que compres tu mateix?
Sí, unos tàpers que compramos nosotros. Es decir, compramos 600 unidades por 43 euros. Es decir, no recibimos subvenciones ni tampoco lo que es el apoyo de las instituciones, porque es muy triste que el pueblo, que somos nosotros, tengamos que atender a estas personas cuando realmente sería una obligación y una responsabilidad por parte de las instituciones, ¿vale? Eso que no se lo olvida a nadie.
I estan parlant de Mallorca, perquè evidentment el vostre àmbit d'actuació és Palma, però també heu arribat a les altres illes.
Sí, hemos estado en Ibiza y en Menorca, porque gracias a la Fundación Balearia nos pagó lo que es el billete para que fuéramos tres personas y con el vehículo. Y allí demostramos, como dice nuestro eslogan, que con muy poco se puede hacer mucho, es decir, se puede ayudar a la gente que está en la calle, gente que realmente lo está pasando mal.
Miguel, ha canviat o s'ha ampliat el perfil de gent que necessita la vostra ajuda? D'ençà de la crisi es parla molt que la manca de recursos ha arribat a les classes mitjanes o allò que fins ara eren classes mitjanes, gent que mai s'esperaven ells mateixos entrar en una roda d'aquestes de manca de recursos. Heu detectat aquesta circumstància o els perfils s'han mantingut?
No, los perfiles no ha cambiado, porque nosotros cuando empezamos a salir, claro, no teníamos experiencia como una ONG o asociación, no. Que es lo mismo. Entonces damos a gente que encontramos en cajeros, portales, personas indigentes, ¿vale?
Sí.
Pero eso se fue aumentando, ¿por qué? Porque ya no eran indigentes, ya encontramos toxicómanos, luego encontramos prostitutas que están ejerciendo la prostitución para poder sobrevivir y que están, claro, durmiendo, sí, sí, en la calle, ¿vale? Sí, ¿qué pasa? Sí. Que luego también nos encontramos otro perfil que nos llama mucho la atención. Es gente que por cualquier motivo se ha quedado sin trabajo, ¿vale? Se ha roto lo que es la vinculación familiar total y esa noche está tirado en la calle y que no sabe para dónde tirar. No sabe qué hacer, dónde pasó la noche hoy. ¿Qué pasa? Que justamente hemos encontrado gente. Nosotros no hemos parado porque lo hemos visto asentado ahí en un portal ahí, asentado. Hola, buenas noches, señor. ¿Necesita usted ayuda? Somos de una asociación que damos comida. Y ahí es cuando hablas un poquito y te dice, mira, es que estoy en la calle, uh-huh, y no sé dónde poder ir. Y nosotros le hemos recomendado que pueda ir a un centro de acogida para pasar la noche, pues para ducharse, poder comer algo caliente y sobre todo para que le puedan asesorar y poder encaminar otra vez el rumbo, ¿cómo se dice? El rumbo a la felicidad, porque la noche, en el mundo de la noche es muy triste, ¿vale? Si te encierras en lo que la sociedad te está ofreciendo, que son, por ejemplo, ONGs, vecinos y tal, nunca uno puede llegar a salir del círculo ese.
Miguel, m'interessa la teva experiència perquè dius que tu vares a viure situacions bueno, similars a la que ara mateix viuen persones a les quals ajudes. Com vares arribar i, sobretot, perquè serveixi de motivació i d'exemple, com vas poder sortir d'aquella situació?
No tendría palabras para explicarlo, pero te lo voy a explicar.
Segur que tens les paraules.
Sí, es que a veces tengo sentimientos cuando hablo de este tema, sí, y a veces lloro, ¿no? Pues
para... Y si plores no pasa absolutament res.
Ja, el poder salir de esta situación es que uno mismo quiera salir, ¿vale? Es decir, yo, por ejemplo, estaba en la calle, lo pasé mal, ¿vale? Fui autónomo, fui todo, ¿no? Y para poder salir de ahí tienes que tener una fuerza de voluntad y sobre todo ser muy, muy positivo. Nunca pensar en lo negativo. ¿Por qué? Porque aunque te se cierren las puertas, tú tienes que salir adelante. ¿Sabes por qué? Porque tú sabes que tú puedes.
Claro.
¿Vale? También es un poquito todo psicológico, ¿vale? Tienes que encontrar alguien que te pegue un empujón, ¿vale? Aunque a día de hoy es un poco difícil encontrar esas personas.
¿Tú habrás trobat algú que te donés aquesta empenta?
Sí, sí, la gente que no tenía nada, ¿vale? Un señor, yo me acuerdo, que tenía un local, porque tenía una tienda de segunda mano, y las cosas me fueron mal, dejé muchas deudas, ¿vale? A día de hoy siguen estando ahí, ¿vale? Y me di cuenta de que tenía un señor delante de mi casa, que era tenía un problema de que cogen cosas de la basura y lo acumulan en su casa,
sí,
¿no?
El síndrome de Diógenes,
¿vale? Y este señor lo veía yo comiendo del contenedor de la basura delante de mi local, y el tío una noche se dio cuenta de que yo llegaba por la noche, cerraba mi local, me metía adentro y salía por la mañana y abría mi local como si fuera una tienda normal que abre por la mañana a las 9 de la mañana. Y un día de lluvia el tío me trajo una manta. Luego un amigo me trajo una manta y dije, pero a ver, pero si yo creo que valgo más, ¿por qué tengo que permitir que me traigan una manta, aunque sea un amigo o un vecino? Yo creo que valgo, ¿no? Yo no quiero esta vida.
Claro.
Esa vida yo no la quiero. Yo quiero, aunque encuentre un puesto de trabajo y resulte que gane a lo mejor 300 euros, pero quiero tener una habitación donde poder dormir, donde poder duchar. Si no tengo comida, no pasa nada, luego me voy a pedirlo si hace falta a Cáritas o a la iglesia. Pero el tema es que yo quiero salir de aquí. Yo no quiero centrarme en un pozo negro, 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 en el cual tenga que estar viviendo así, porque ¿cuánto tiempo voy a poder vivir así? ¿Un año? ¿Dos años? ¿Tres años? A los cuatro años estaré psicológicamente, estaré muy mal, estaré hecho polvo, ¿vale? Y ahí será cuando ya estaré ya tocando lo que es un fondo, que ya no tendré escapatoria y quedaré recluido, ¿vale?, en el mundo de la mendicidad. Porque cuando te quedas recluido es cuando dices, ya no valgo para nada. Es como si fuera un mueble viejo que lo tiremos a la basura porque ya no nos sirve.
Miguel, ¿y quan, quina cosa li diries en aquests moments? Quin missatge transmetries, projectaries a aquells que t'estan escoltant, més enllà de la teva experiència? Què se poden aferrar?
Bueno, ¿qué mensaje les diría? Lo que muchas veces solemos decir, que si te caes 10 veces al suelo, tío, que te levantes 11 veces. Que la vida es muy bonita y que, sobre todo, se puede hacer muchas cosas en la vida. Y yo he hecho muchas cosas buenas, también he hecho cosas malas, que no estoy muy contento de ello, pero yo creo que hoy, a día de hoy, me siento muy orgulloso de saber de que puedo ofrecer una ayuda a alguien que realmente lo necesita y, sobre todo, a coste cero, ¿vale? Porque nosotros lo que hacemos es gratis. No somos empresarios, no vemos como un mundo de negocios. Ofrecemos una ayuda que realmente esa ayuda nos está donando lo que es particulares, empresas o el Banco de Alimentos de Mallorca. Esa recogida de alimento que se hace en el supermercado, ese alimento nos llega a nosotros, ¿vale? Es decir, es el pueblo que está haciendo esto realmente.
Miguel, i si qualcú vos vol ajudar a títol personal i diu, bé, jo tinc menjar, tinc unes mantes, tinc roba d'abric, ¿cómo os lo pueden hacer arriba?
Vale, eso se puede hacer llegar a través de nuestro Facebook, se llama Ayuda a tu Gente Mallorca, que es la página, o por Miguel Sánchez el perfil, o también a través de la página web, que es www.ayudatugente.mallorca. Ahí sale todo quiénes somos, los datos de identidad, fiestas, toda la documentación ahí está presentada, ¿vale? Y nada, y como dice IB3, todos donan una mà.
Todos donan una mà, sí,
un ejemplo
señor.
A seguir en los medios de comunicación.
Molt bé, Miguel. Moltíssimes gràcies.
Ja gràcies a vosaltres.
Pel teu testimoni, sobretot per la feina que fas, que feis des d'aquesta ONG, Ayuda a tu Gente, que continua sent necessària. Desgraciadament, continua sent necessària i afortunadament hi ha gent com tu que lo fa possible.
Sí, lo bueno que tenemos a lo que es que tenemos fundaciones que han colaborado con nosotros y aprovecho este pequeño espacio para dar las gracias. Por ejemplo, la Fundación Balearia, la Fundación Real Mallorca, la Fundación Escribano, ¿vale? Y muchos más. Sobre todo el ciudadano de pie, ese también es una persona muy, muy solidaria, que ahí está. Sin ello, la verdad, no sería posible.
Miguel Sánchez, Ayuda a tu Gente. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros, ¿eh?
come away where they can't tempt us with their lies. And I want to walk with you on a cloudy day in fields where the yellow grass grows knee high. So won't you try? Come away with me and we'll kiss on a mountain top. Come away with me and I'll never stop loving you.
Potser 50 i saludam tot un geni, si me permeteu la lloança, perquè per jo ho és i crec que a poc tothom ho va reconeguent. Agustí Villaronga, bon dia.
Hola, bon dia.
Parlem amb Agustí Villaronga. Ocasió de parlar amb ell en tenim, jo crec que sempre, però és que avui rebrà la medalla d'honor de l'Acadèmia de les Belles Arts de Sant Sebastià. Una altra vegada, una vegada més, Agustí, però fet a la teva terra, cosa que supos que te genera la satisfacció lògica, no?, de que et vagin reconeguent també la teva feina. Els sí, teus.
Sí, me dóna molta alegria precisament això que dius els meus, no?
Supos que, Agustí, fer feina fora, crear permanentment fora de les nostres fronteres, però que la gent d'aquí tot servi i no te n'oblidi, suposa un revulsiu, una motivació, no?
Sí, jo precisament et dic que aquesta medalla l'agafo més com una cosa, diguéssim, d'estimació de la gent d'aquí, que no una cosa institucional o així, o... M'entens el que vull dir?
Sí, sí, i tant.
Sí, i s'agraeix molt.
Pendent un poquet ara també aquests dies d'aquestes nominacions al Goya, les categories de fotografia, per exemple, també de Triu Revelació per al Rei de l'Havana, que supos que és un projecte que tu te queda un poquet en fora perquè ja fa temps que la vas rodar i de més, però que clar, que nosaltres la tenim ben fresca i que esperem que vagi bé també en aquests premis, no?
Home, esperem que sí, i no m'ha quedat tant en fora, perquè no. És una pel·lícula que ha estat tan penosa de fer que me la duc com encara carregada en els ombros, no? A poc a poc m'estic deslliurant d'ella, però ha estat una pel·lícula molt difícil del procés, no només de rodatge, sinó el procés de poder-la fer i tal. Però és una pel·lícula de la qual jo estic molt satisfet, m'agrada molt haver-la fet,
sí.
I m'agrada que tingui pues, el seu reconeixement també, no? Això és importantíssim.
Per què tan difícil, Agustí? Per què te pot costar tant a tu, que ho has guanyat tot en el món del cinema espanyol? Per exemple, Pa Negre va ser un autèntic fenomen que se'n va dur tots els premis possibles, pràcticament. Com així costa tant encara escometre projectes cinematogràfics?
Bueno, perquè el cinema mou molts diners. Clar. I clar, estem en una època que tampoc els diners no sobren. Bueno, a algú sí que els hi sobren, però en general no. I vull dir, fer projectes, clar, El Rei de l'Havana és una pel·lícula pues, pràcticament cubana, si ho has de mirar.
Clar,
la producció sí, espanyola. Sí, sí. És una pel·lícula molt cubana d'esprit, no? Mm-hmm. I clar que de més lluny és més difícil trobar, evidentment des de Cuba no hi ha cap tipus d'ajuda financera i tampoc varen poder rodar a Cuba, varen rodar a Dominicana. Va dur tot això, clar, duia molt de problemes de permisos i coses legals i, en fi, molt de jaleo.
Agustí, més enllà de les dificultats, o després de les dificultats solen arribar, si la feina està ben feta, com és el cas, la satisfacció. T'està donant moltes satisfaccions, El Rei de l'Havana?
Pues, bueno, m'ha donat de tot, perquè el rei de la vara hi ha hagut de tot en aquesta pel·lícula. Però, són, però ja està bé, perquè són pel·lícules que jo tampoc no penso mai massa, penso molt en seu públic, en la manera de connectar amb seu públic, però no en la manera com reaccionaran davant les coses. I a vegades m'adono que dic, hòstia, els temes que tu t'interessen o la manera que tens d'abordar-los, doncs a la gent no li agrada de repente determinats aspectes que són més, per exemple, El rei de l'Avant és una pel·lícula que parla molt de misèries. La gent no, suposo que si no està per veure misèries. Hi ha gent que reacciona molt bé, que t'agraeix molt una visió d'aquest tipus, però hi ha gent que ho rebuja i que més aviat no ho vol veure. I clar, te quedes una mica... Ho fas amb tant de carinyo, les coses, que esperes que ho rebrà tothom amb carinyo, i no sempre passa així.
Agustí Villaronga, moltíssimes gràcies. T'hem robat aquests minuts, sabent que la teva agenda és apretadíssima, però crec que calia la pena i, sobretot, recordar que el teu poble, els teus, com dèiem abans, no t'obliden, tot el contrari, te reconeixen, i avui rebràs aquesta medalla d'honor de l'Acadèmia de la Belles Arts de Sant Sebastià. Enhorabona. I per favor, continua fent feina, tot i que de vegades costi molt.
No, faré. I moltes gràcies.
Agustí Villaronga.
A IB3 Ràdio, al dia.
Mònica, 5 minuts per la una, un poquet d'agenda. Cultural i d'oci, sí?
Sí, amb moltes exposicions. És dilluns, això vol dir que encara falta un poquet perquè totes les activitats, podríem dir, s'activin. Això sí, podem veure mostres en diferents indrets de les illes. Darrer dia, en aquest cas, per veure dues mostres a Menorca, Mo, l'exposició entorn al català de Menorca a través de la història, serà la Biblioteca Pública de Mo. A Ferreries, a l'Institut Biel Martí, fins avui a les 8, se pot veure una exposició en commemoració del 25 aniversari de la reunificació Alemanya. Tornem en aquest cas a Mo perquè al Centre d'Art i Història Hernández Sanz s'hi pot veure l'exposició Joia de Menorca. És una mostra organitzada per l'Associació d'Artesans d'aquesta illa, una mostra que compta amb la participació de diferents joiers i que d'alguna manera pretén mostrar la història de la joieria a l'illa i com ha estat tradicionalment una de les activitats culturals i industrials més importants de Menorca. Tornem ara a Mallorca. La Fundació Toni Catany ha organitzat una mostra titulada Altars Profans, que se pot veure en el Centre Cultural Sa Nostra durant aquests dies, i a Marratxí destacant la mostra Setembre del fotògraf Jaume Gual, que se pot veure fins dia 10 de febrer a l'escorxador de Marratxí. Acabam en aquest cas amb un apunt musical, dues recomanacions, millor dit, l'actuació de l'artista afincada a Mallorca des de fa anys, Noa Neuvili, que tocarà en el Sant Roc de Palma, i l'inici del cicle de música de cambra. Professors i alumnes de l'Orquestra Simfònica de Balears oferiran avui un concert en es Baluart, serà a partir de les 8.
Molt bé, tot això avui dilluns, demà més a partir de les 9, Mònica, estarem aquí, com cada dia.
I fins a la 1,
i acabem amb música. Ja l'estic sentint, eh?
És Alicia Keys, avui és el seu aniversari, l'han triada per dir adéu en aquest dilluns.
Molt bé, i de fins demà a les 9.
Vagi bé.
you what you wanna hear. Another gun thrown down and surrender took away your fear. Hey.